Bé, així és com comença una de les cançons que trobem en un treball musical dels Smith, amb el senyor Morrissey al capdavant, que es diu Meat is Murder. Estem escoltant aquí com unes vaques, uns animals, sí, David Colom, no sé què és això.
Com un escorxador.
Sí, també. Com un escorxador.
Com una serra que no fa gaire bona pinta.
A veure, ara s'anima una mica. Sí. Bé, per què hem posat avui aquesta cançó en aquest espai en el que parlem de l'alimentació, de la seva història i de tot el que comporta del que tenim al voltant en quant als aliments? Doncs perquè avui, amb en David Colom, que és el nostre especialista, parlarem del vegetarianisme. Vegetarianisme, sí. Em costa de dir-ho,
sí, sí, sí. Justament aquesta cançó dels Smiths doncs, va ser una mena de reivindicació d'aquest vegetarianisme entre els músics de rock, pop, sí. Que fins al moment era una cosa que no es pensava en parlava gaire i és quan s'ha de posar en boga el fet aquest i convertir-ho també una mica de tendència entre molts músics i artistes.
Sí, perquè el senyor Morrissey era i és vegetarià, sí, sí, sí. Al 100%, no?
Sí, 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 és bastant estricte. I ell diu que té una alimentació una mica... té la seva, no d'etiquetes, que hi ha diferents classificacions, ell diria que no trenca aquestes etiquetes.
Ja, ell va al seu rotllo.
Sí, 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 sí.
Molt bé.
Però sí, seria molt proper al veganisme, sí.
Molt bé. Doncs escolta, amb aquesta música que tenim de fons i el senyor Morrissey, anem a parlar d'aquest tema. David, els humans són en un principi vegetarians o no?
No, en principi, doncs, com a éssers vius estem preparats per ser omnívors, per naturalesa, i a més no estem especialitzats en cap aliment en concret. Vull dir que, en principi, com que tenim unes dents, un sistema digestiu, unes mans, uns peus, una manera de moure's que ens permeten menjar de tot, però tampoc allò ser molt especialistes en caçar o en menjar herba, sinó que el nostre, en principi, estem preparats per menjar de tot.
Yeah.
Després venen altres coses, eh? Però, diguéssim, biològicament estem preparats per menjar de tot.
Clar.
No, diguéssim que qualsevol aliment en podem menjar, sapiguem què, perquè coses que ens farien mal o coses que són massa fibroses, no podem menjar fusta, però molts vegetals i animals com podem menjar. I després encara ens podem ajudar de la cuina, que és un extra. Per exemple, no podem menjar cereals, però si aquests cereals els en fem farina i els pastem i els coem, podem menjar-nos el pa.
És això el que volia dir. La cuina ens ajuda, no?, a menjar moltes coses que, com tu dius molt bé, no podríem menjar si no les cuinéssim.
Sí,
no?
Sí, sí. A més, hi ha coses que, d'entrada, si són crues, són tòxiques, per exemple, alguns tipus de bolets, algunes múrgoles, crues són tòxiques. O sigui, els coem són boníssimes.
Clar.
Doncs la cuina ens ajuda també a molts aliments a poder-nos menjar.
Però clar, la resta dels animals no cuinen.
No cuinen.
Estan preparats per menjar de tot o no?
Alguns sí, alguns de tot potser no, però alguns poden menjar vari, tant carn com peix com vegetals. I a més hi ha d'altres que estan especialitzats. Per exemple, un lleó només podrà menjar carn. No,
clar.
No menjar herba perquè suposem que no li agradarà, però també perquè no té les dents per mastegar, no té un sistema digestiu apte per digerir aquesta herba. O una vaca, al contrari, no podrà menjar carn, perquè no té les dents especials per menjar carn, aquests quatre estómacs que té tampoc li podran ajudar a menjar carn. Una vaca difícilment podrà caçar un animal, perquè no és prou ràpid. I vull dir que cada animal, doncs, d'alguna manera s'especialitza. En canvi, els humans el que tenim és això, que som menjar de tot, però tampoc estem allò especialment aptes per menjar això, dèiem, herbes o menjar o caçar. Caçar sense estris...
No som gaire hàbils.
Ens seria molt, molt difícil, perquè no tenim ni urpes per clavar, ni som prou ràpids, ni som prou àgils.
Clar.
En part, això ens ha motivat a desenvolupar tecnologia, per exemple, hem permès això. Per un costat, la tecnologia per coure o per moldre farines... I també tenim doncs, armes per caçar o tenir per caçar o trampes. I tot això, d'alguna manera o altra, ha anat desenvolupant i ha estimulant el nostre cervell al llarg de molts mil·lennis, fins i tot milions d'anys, per poder doncs, anar estimulant perquè el cervell s'anés desenvolupant.
Escolta, David, i el fet de menjar de tot, perquè nosaltres, és clar, mengem gairebé de tot... dèiem, cuinar també, no?
Sí, sí, sí.
Ens ajuda a viure més? Perquè, clar, nosaltres podem veure que els animals duren una certa edat, uns certs anys, els que durem més, per dir una cosa, entre cometes, perquè hi ha alguns animals que duren més que nosaltres, però la majoria moren abans que nosaltres. Nosaltres vivim més per aquest fet? És a dir, perquè mengem més coses? O...
En part, sí. No seria el cas, eh? Si mengéssim només un aliment i aquell aliment no fos suficient, diguéssim, equilibrat, ens portés tot, ens moriríem i no podríem viure. Si mengem variat, sí que l'alimentació és més rica, podem aconseguir més vitamines, més nutrients, i això sí que ens permet allargar la vida. Però no sempre és una garantia. Per exemple, animals que són especialistes en menjar una cosa i viuen més anys que nosaltres. Una tortuga sí que està més especialitzada en menjar vegetals i viu més que una persona.
Sí, bé, per això t'he dit que alguns casos, no?
Sí.
Però, clar, la majoria de vegades, o gairebé sempre, els humans són els que viuen més que molts animals, no? Escolta, hi ha alguns humans que només mengin carn o peix, per exemple, com alguns animals?
Sí, hi ha algunes comunitats que fan això. Són allò, coses molt extremes, eh? Per exemple, alguns habitants de les estepes, els mongols, que mengen llet i mengen carn. Després, per substituir això, han de començar a fer fermentacions. Fermentar, que a més ajuda a aconseguir vitamines que només estan als vegetals. I és una cosa més complexa, molt específica. O els inuits, els esquimals, que viuen al Pol Nord, que no tenen terra on conrear ni creixen plantes espontàniament, que necessiten menjar carn i mengen peix. I, clar, vitamines que venen dels vegetals, el que fan és, de vegades fan fermentacions que nosaltres ens farien fàstic, però que ja és una cosa necessària per viure, perquè aconsegueixi vitamina C, que no, d'altra manera no en tindrien.
Ja. Els humans rebutgem, no?, de vegades aliments.
Sí, clar, i una mica ve d'aquí ve el vegetarianisme, perquè això que dèiem, és una cosa que els humans podem menjar de tot, però també podem menjar només un aliment concret o una gamma d'aliments, sempre i quan doncs, sigui equilibrat i aconseguim tots els nutrients necessaris per la vida. I moltes vegades aquest rebuig, alguns aliments apareixen quan les societats es fan sedentàries. Quan som nòmades que no produïm els nostres aliments, els humans som un animal oportunista, que el que troba i és comestible t'ho menges de seguida perquè et saps que potser, potser no en trobaràs més.
Clar.
En canvi, si una societat sedentària sap que quins aliments tindrà en un futur. O sigui, cultives patates, saps que d'aquí un temps tindràs patates per menjar. En canvi, si les trobes per terra, dius, me les agafo ara perquè més endavant potser no n'hi haurà.
Però sempre el que rebutgem nosaltres és la carn, per exemple?
Normalment és l'aliment que més s'ha rebutjat. I moltes vegades perquè és un animal i fa falta matar-lo, i amb l'idea més primigènia era que els animals, matar un animal, matar una vida, és una cosa gairebé un pecat, entre cometes. De fet, és un pecat. I això només ho podem fer els déus o un déu concret. Això moltes vegades, quan es maten animals, es feia una mena de ritual religiós, com un sacerdot ho feia, i era una mena de demanar perdó al déu per matar aquell animal, però és una cosa necessària per menjar. I moltes sempre hi ha hagut aquesta valor de menjar carn, hi ha hagut una mena de sentiment d'això dual, en part d'una plaer, però també és una cosa que tens un sentiment de culpa i que a vegades l'has de justificar. Ves quan els vegetarians directament rebutgen això hi ha diferents aproximacions al vegetarianisme, però el més primigeni era això de no voler matar.
Clar. Perquè, clar, el vegetarianisme rebutja tota la carn i tot el que és també proteïna animal.
Sí, en principi el vegetarianisme rebutja tot el consum de carn, d'animal.
D'acord.
Però després hi ha diferents...
Però hi ha branques,
hi ha
no?
diferents branques, sí. Una seria els que mengen ous, els que mengen llet, els que mengen ous i llet. Després hi ha els vegans, que rebutgen tant ous com llet, i la carn, evidentment, i el peix. Després dins hi ha altres corrents encara més específiques, per exemple, els crudívors, que no mengen aliments que s'hagin cuit.
Crudívors, dius?
Crudívors, sí, diria del cru, perquè no mengen aliments que hagin passat dels 50 graus. Per exemple, cereals no en menjarien perquè fa falta coure'ls a més temperatura. Només poden menjar cereals si són germinats, per exemple, l'at germinat, això en poden menjar. Però altres coses no, de més temperatura no en mengen. Patates ja no en menjarien perquè fa falta coure'ls a més temperatura.
Que no siguin crues.
No siguin crues. I més d'això diuen, defensen que porta enzims, que t'ajuden al sistema digestiu, que t'ajuden a absorbir millor les vitamines. Hi ha un altre corrent que és el frugivorisme, que aquests no mengen, només mengen fruits, entès com el fruit com una cosa que no has hagut de matar la planta. Per exemple, poden menjar la tomata, però no mengen un enciam perquè has hagut de tenir l'enciam. Seria encara un extrem més d'aquest del veganisme. Seria això. Això hem de no treure una vida portat al màxim, de no treure vida de cap ésser viu.
Escolta, i al llarg de la història, a la societat, hi ha algun moment en què tothom ha estat vegetarià al 100%, pel que sigui?
No hi ha... Al llarg de la història sí que és una cosa que ha anat durant tota la història, hi ha hagut corrents vegetarians, això sobretot des que som sedentaris, però no hi ha hagut un moment en una societat que si fos completament vegetariana o vegana. sinó que normalment són corrents petits o algun grup religiós o una branca filosòfica, però no sempre en tota la societat hi havia allò, tots a la una no menjar animals. Sobretot això perquè era un recurs fàcil d'aconseguir els animals, d'aconseguir proteïnes, d'aconseguir algunes vitamines, d'aconseguir energia. I per tant, doncs, gairebé cap societat, algunes més o menys, però també es dedicaven recurrent i no era un rebuig allò frontal, sinó que era un rebuig perquè no tenien més oportunitats d'aconseguir-ne.
Però hi ha religions que sí, que per exemple, segons quines religions són més o menys.
Sí,
no?
Per exemple, l'hinduisme té una relació mica ambigua amb això de la carn. La vaca no, vaca i tota la família de vaques, vaques, bous, vedelles, tot això no mengen perquè diuen que és una reencarnació dels humans, per tant la rebutgen, a part que és un animal sagrat, doncs no mengen, però sí que poden menjar altres tipus de carn, algun peix, i és això, una cosa, un pollastre, que és una cosa més, potser no té tanta càrrega com altres animals, una ovella que és més gran o animals més grans, però sí que poden menjar, però hi ha algunes corrents que no, o el budisme també hi ha corrents que rebutgen el menjar ous, peix o carn. En canvi, molts budistes sí que en mengen. Vull dir, és una cosa, això que dèiem, més d'una corrent que no pas de tot el grup religiós. Sí que hi ha unes religions com el jainisme, aquesta aquí no n'hi ha, però a l'Índia sí que hi ha corrents jainistes, aquests sí que defensen de no matar cap animal, però cap, ni per menjar, ni per exemple, perquè tens una plaga a casa, doncs et diuen això, neteja bé i gairebé fes-los fora, no els matis.
Escolta'm una cosa, a l'antiga Grècia es practicava el vegetarianisme, també? Perquè moltes coses que ens arriben ara o que tenim ara ens venen de l'antiga Grècia, per exemple.
Sí, a l'antiga Grècia doncs, ja hi havia corrents que defensaven el vegetarianisme i, per exemple, i sobretot Pitàgores, era un dels més famosos, ell i els seus deixebles doncs, defensaven no matar animals i no menjar-se'ls com una manera de purificar el cos i l'ànima. I vés d'equilibrar els humors aquells que dèiem a vegades d'humors calents, humors freds, que deien que la carn desequilibrava, doncs ells no en menjaven. I era una cosa que es va mantenir això com a puresa, es van mantenir al llarg dels segles. I part d'aquesta herència, doncs també això que dèiem, ens ha arribat als primers cristians, també molts venien de la filosofia grega, els primers cristians, i molts doncs defensaven això de no menjar carn, sobretot els ermitans, els que vivien al desert, aquests que es diuen, diguéssim, una vinculació tan estreta, tan mística amb Déu, doncs no volien que entrés carn dins el seu cos, i era una manera de purificar-se i de mantenir-se doncs nets.
Ja. Escolta'm, bé, això seria, per exemple, pels cristians una cosa com fem a la Quaresma, no? Que no es menja carn, també,
sí,
no?
Sí, seria una cosa similar.
No seria per purificar-se?
En part sí, també és una manera de fer una autopenitència.
Exacte.
La carn, al principi, s'ha considerat que és un aliment que donava plaer, doncs aquesta època per netejar-te espiritualment, per vincular-te a Déu, per resar, per reflexionar, doncs treien aquesta carn també per mostrar aquesta tristesa, penediment, una manera de treure aquests aliments que feien més agradables i centrat només en aliments, el peix, o que es consideraven d'entrada més insulsos, o més desagradables de menjar.
Escolta'm, i a tot això, els científics què diuen al llarg de la història d'aquesta corrent vegetariana?
Els científics sempre, també més hi ha hagut corrents científics que defensaven el veganisme. El veganisme, el vegetarianisme, i és una altra aproximació. Fins ara hem dit que hi havia les aproximacions religioses, morals, o de salut, i a més va aparèixer en altres més de respecte pels animals. A partir de Darwin, que Darwin diu que els humans som un animal més, que vull dir que no tenim res d'especial, no estem per sobre de la resta d'animals, ens veiem que, esclar, ja no som per sobre, no disposem dels animals, sinó que som un més, i per tant tampoc tenim dret a matar els altres animals. I a partir de... No, Darwin no, però gent que agafen aquesta idea, doncs defensen que els humans han de matar altres animals i uneixen aquest nou motiu al vegetarianisme. Seria la defensa dels animals, els conceptes morals, religiosos, de salut, i és un altre argument pel vegetarianisme. I després, sobretot, també apareixen corrents de salut, de netejar el cos i l'ànima, per exemple, balnearis, que es defensa el vegetarianisme. Un de molt famós era un senyor que es deia John Harvey Kellogg, aquest senyor tenia un balneari als Estats Units, i aquest senyor doncs era vegetarià, i els pacients que anaven allà els imposava dietes vegetarianes. I mica per compensar aquesta manca de proteïnes, el que feia invents, entre cometes. Un d'aquests invents era la mantega de cacauet. I a la vegada que el senyor també va inventar els cereals Kellogg's, vull dir, per
el
seu nom.
És l'inventor d'aquest cereal. L'inventor, el que va crear aquesta marca.
Sí, sí, sí. No? I l'inventor, perquè fins al moment no hi havia, no cereals. No hi havia cereals. Mm. Aquest senyor va inventar això, vull dir que la mateixa persona que inventa els Kellogg's inventa la mantega de cacauet, ja tens mitja dieta americana.
I tant.
I de veure la idea aquesta de buscar la salut a través d'aquests aliments. Ara la mantega de cacauet l'associem a excessos i obesitat, mm-hmm. però en realitat venia de substituir la carn. Vull dir que
d'acord.
L'inici era una cosa bona.
Ja.
No
ja, ja,
en el que s'ha convertit.
Més tard ja es va sí. anar per un altre camí, no? Escolta'm, el moviment vegetarianisme, com el coneixem actualment, quan es va crear com sí. a moviment?
Sí, diem això, que hi havia moltes corrents, moltes branques que anaven per això, però no estaven vinculades entre elles, però va ser a finals del segle XIX quan començava a aparèixer com un moviment articulat on cadascú hi entra per la seva banda. Vull dir, un hi entra per motius religiosos, l'altre hi entra per motius de salut, l'altre per motius ètics, uh-huh. i a finals del segle XIX doncs, es comença a articular i moltes vegades vinculat al moment del naturisme. Naturisme entès com a no portar roba, amb coses puntuals, anar a la platja, anar a viure en comunitat, i també vincular-se a la naturalesa. I apareix també conjuntament tot això. I l'any 1908 neix la Unió Vegetariana Internacional, que era una manera d'agrupar tots aquests grups sí. i de donar-los com una mena d'estàndard vegetarià, diguéssim. Mira, i de fer estudis científics sobre per defensar aquesta opció d'alimentació que és plenament saludable.
Uh-huh. Ara es diu, actualment, que menjar carn contamina molt, i sobretot pel canvi climàtic, sí. pel planeta i tot això, que seria bo, doncs, no menjar-ne, però menjar-ne menys. No?
Sí, sí, de fet, tenen raó quan diuen que menjar carn, no menjar carn, sinó l'obtenció d'aquesta carn, doncs contamina més que obtenir altres tipus d'aliments. I és una cosa que ha vingut això a partir del moviment ecologista. Moltes vegades venia el moviment hippie, molts d'aquests hippies van anar a la Índia, van conèixer aquestes teories de la Índia d'alimentació vegetariana, junt amb el ioga, de meditació, i com en tornar a Europa doncs van encara engruixudir més aquest corpus teòric del vegetarianisme. Ves també moviments ecologistes com el Greenpeace o el PETA doncs defensen el fet de no menjar animals.
Uh-huh.
I després també el moviment anticanvi climàtic doncs també defensa d'eliminar el consum de carn i sí. altres de reduir-ho, que en part crec que tenen raó, perquè la carn sí que contamina més l'obtenir carn que no pas altres tipus d'aliments.
I així es pot dir que s'ha arribat actualment a aquest moviment, al vegetarianisme, o no?
Sí, no, potser no és un moviment únic, sinó que cadascú arriba al vegetarianisme a diferents vies. I com hem dit abans, hi ha diferents branques de vegetarianisme que totes elles poden ser saludables. Alguns, el cas del veganisme, que no mengen res de productes animals, sí que és una cosa més... Ha de ser més conscient l'alimentació, perquè alguns aliments que potser... Alguns nutrients que potser d'entrada no podríem aconseguir tots, i fa falta anar compensant proteïnes, aminoàcids, a vegades suplementar alguns, si no fem prou bé les coses, prou bé entre cometes, que no tenim prou proteïnes, no tenim algun aliment, però en general la dieta vegetariana que combina ous i llet, aquesta en principi és... no fa falta pensar-hi massa per tenir una vida saludable. En canvi, el veganisme sí que necessites equilibrar i saber què menges i saber en quines quantitats has de menjar cada cosa.
Uh-huh. Molt bé. Bé, doncs, escolta'm, ara a partir de tota aquesta explicació, que cadascú doncs, faci el que vulgui, i que es pot plantejar doncs, moltíssimes coses, no? Vull dir, aquesta filosofia, aquest moviment, aquesta manera de viure i de menjar, d'alimentar-se, en aquest cas. No?
Uh-huh.
El vegetarianisme. Avui n'hem parlat aquí al programa amb en David Colom. I suposo... No sé si és una cosa que va més cada vegada.
Sí, sembla ser que sí. Que hi ha molta gent jove que entra al vegetarianisme. A vegades potser entra una mica per moda o per tendència, però també hi ha molta gent que entra en convicció i sabent què van a fer i sabent com realment s'han d'alimentar d'una manera vegetariana, que és una manera plenament saludable, però que en alguns casos doncs, cal tenir una mica de consciència que hem d'anar equilibrant què mengem. Però sí que sembla que és una cosa que, com que hi ha tantes maneres d'arribar-hi, abans era la religió, ara ja no tant...
Clar.
Però ara hi ha la consciència climàtica, la consciència de protecció dels animals, per salut... Vull dir, hi ha moltes vies d'arribar-hi i sembla que totes aquestes vies doncs, cada vegada estan més en tendència.
en aquesta ocasió, no com altres, no tindrien cap problema per fer balança, eh? Perquè, clar, ho podem fer amb tot el que ens donen, que no és carn i proteïna d'animal.
Sí, sí, sí. A més, com que hem entrat en contacte amb altres cultures que ja tenien certa tendència a aquest vegetarianisme, o que potser menjaven menys carn que nosaltres i compensaven altres coses, ens han arribat aliments que fins ara no coneixem tant. Per exemple, tipus de cereals que tenen més proteïnes, o el tofu, que és aquest formatge, entre cometes, de llet de soja, o altres aliments, i ens aporta aquestes proteïnes que no que és per sortir de la carn.
Molt bé, doncs, com dèiem, avui hem parlat del vegetarianisme, ho hem fet una vegada més amb el nostre especialista en la història de l'alimentació i del que tot comporta tot això, no? És en David Colom, qui ens ha visitat avui novament al programa, els 5 minuts més. Escolta'm, t'esperem el pròxim dia.
Sí, tant.
Amb un altre aliment o una altra tendència.
Sí, encara no ho sabem, sí.
Que vagi molt bé.
Fins una altra.
Gràcies.
Adéu.